Aquesta Setmana Santa a Ràdio Estel, unes propostes diferents, amb estil propi.
La figura de Jesús en el nostre punt de mira.
Divendres Sant a Ràdio Estel.
Hola, bona nit. Avui, Divendres Sant, dia de la mort de Jesús, a Ràdio Estel ens volem apropar a aquest personatge històric, Jesús de Natzaret, a la seva vida, al seu missatge i a la seva història. I ho volem fer des de diferents perspectives i maneres de veure-ho. Per això aquesta nit ens acompanyen quatre convidats. Són la germana Cristina Kaufmann, religiosa carmelita descalça de la comunitat de Mataró. Hola, bona nit.
Bona nit.
La Maria Josefa Mell, que és presidenta del col·lectiu de dones en l'Església. Bona nit.
Hola.
El Josep Rius Camps, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, rector del seminari, rector de Sant Pere de Reixac i jo diria col·laborador de la casa també. Bona nit.
Sí, tant. Bona nit.
I per acabar, l'Agustí Borrell, que és carmelita descalç i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Bona nit a tots quatre ja.
Bona nit.
Durant aquests darrers anys sembla que ha crescut l'interès per la figura de Jesús de Natzaret, fins i tot més enllà de la difusió que en fa la mateixa Església. Però en el programa d'avui voldríem cenyir-nos a la imatge que en tenim els cristians. Creuen que és possible escriure una biografia de Jesús amb el material que disposem en aquests moments? Agustí,
escriure,
endavant.
Escriure una vida de Jesús en el sentit que nosaltres podem donar avui al terme i comparant-lo, diguem, amb altres biografies de personatges actuals o passats, dels quals es tenen moltes informacions, escriure la vida de Jesús en aquest sentit deu ser pràcticament impossible, perquè les fonts històriques que tenim sobre el Jesús històric són realment molt limitades. Són limitades perquè d'esments extracristians de la persona de Jesús n'hi ha poquíssims. Hi ha algunes referències escadusseres en historiadors jueus o llatins, Flavi Josep o Tàcit, però són tan de passada que no permeten de reconstruir cap dada fiable de la vida de Jesús. I pràcticament l'única font que tenim a disposició és el Nou Testament, o és a dir, els diferents escrits del Nou Testament, que allà ofereixen molt de material sobre la vida de Jesús, com sabem prou bé, però mai no han pretès d'escriure una biografia de Jesús en el sentit modern del terme. Potser sí que és una biografia del tipus de les que s'escrivien en aquella època, però sobretot el que són els escrits del Nou Testament són expressions de la fe de les primeres comunitats que coneixien, sabien coses del Jesús històric, però que el veien des de la perspectiva creient i sobretot que rellegien tota la vida de Jesús des de la perspectiva de la resurrecció, que dona un sentit nou a tot. I el que volien no era explicar com més detalls millor del que havia fet Jesús, sinó simplement transmetre la fe que ells tenien en Jesús. I per això explicaven aquells fets de la seva vida que els semblava que podien ser útils per transmetre la fe, però no per escriure una biografia de Jesús.
Potser aquí radica una de les coses que ens hauria de fer pensar una mica, perquè portem pràcticament 1.900 anys, quasi des del començament, des del segle II, que hem volgut llegir els evangelis com si fossin relats històrics de la vida de Jesús. I penso que els hi han fet un mal servei. I encara estem aquí, eh? Encara no hem acabat de superar-ho, això. I, esclar, les preguntes que ens fem els moderns anem molt en la línia de la història, però els creients ens sembla que haurien d'anar una mica molt més a fons. I, de fet, des de mitjans del segle II, quan es creen els primers, que jo és que en dic quatre en un, diatessarons, no? O memòries dels apòstols. Aquests resums, diguem-ne, de voler unificar els evangelis, perquè, és clar, perquè no s'avenen del tot amb les dades. A nivell històric no s'avenen del tot. Però, esclar, és que no van pretendre de cap manera escriure una història, si es coneixen l'un a l'altre. Mateu coneix Marc, Lluc coneix Mateu i Marc, probablement Marc segur. Probablement coneix Joan, o Joan coneix Lluc, això es discuteix, no? Però vull dir que es coneixen entre ells, hi ha intercanvis, en canvi. Vull dir, no hi haurien contradiccions. A mi això em fa pensar de que, per molt que sí que és veritat, que podem treure notícies, hi ha notícies que podem més o menys reconstruir una mica la figura de Jesús, però amb molta precaució, perquè els llibres no són d'aquest gènere literari.
Clar. De fet, s'han fet moltes biografies sobre Jesús i potser en el temps modern, moltes, i de molta manera. Crec que és una manera no tant de dir quelcom sobre Jesús com de dir quelcom sobre com veiem nosaltres a Jesús. I en aquest sentit trobo hi ha la seva part positiva, perquè és una manera d'acostar-se a la figura de Jesús i buscar una entrada, un acostament a Jesús, encara que no sigui història.
Clar, és que de fet els relats que tenim de l'Evangeli són els relats d'unes experiències de fe d'uns personatges que el van conèixer directament. Però, i que ens van transmetre allò que ells van pensar que era el més important a transmetre, i cada un va imprimir, suposo, en el text allò que li va semblar molt, molt més important i molt més eficaç per transmetre's la seva experiència. Llavors, què fem nosaltres que hem recollit aquests textos i que els hem llegit i que també ens han influït? Doncs a través d'aquí hem conegut una mica a Jesús, però l'experiència de Jesús cada un se l'ha de fer seva i cada un ha de treure d'aquells documents o d'aquells relats què és allò que li arriba més a fons de Jesús, de la seva vida, de la seva obra, i també ha de treure la seva pròpia experiència. Jo crec que al llarg dels segles cadascú ha tret la seva pròpia experiència, igual com els van fer els evangelistes, que també van saber exprema allò que coneixien directament i que amb ells els hi va servir. A nosaltres també ens està servint. I, de fet, cada època de l'Evangeli en treu un profit diferent i nou. I això és la gràcia de l'Evangeli, que cada època hi trobem quelcom que ens diu alguna cosa nova.
Sempre i quan es llegeixi.
Mena?
Sempre i quan es llegeixi.
Esclar.
Quan llegeixo, sobretot a nivell de comunitat. Jo amb això tinc bastanta mania de que no... Els evangelis estan escrits que reflecteixin experiències de comunitats creients. No tots els evangelis són escrits per testimonis oculars. Per exemple, Lluc no és testimoni ocular. Pràcticament està en la mateixa situació que nosaltres. S'ha servit de fonts.
Però coneixia gent molt directament implicada.
Sí, bueno, també podem conèixer-los nosaltres. Avui dia tenim accés als mitjans científics, podem arribar molt lluny amb això. Mm. I potser tenim més dades que no pas tenien ells. És a dir, Llavors, per mi el que és vàlid aquí és l'experiència, com has dit molt bé, l'experiència de la comunitat cristiana. Que, a més, aquesta experiència després també es farà personal cada un. Però no és allò de dir, m'enduc l'Evangeli i me'l vaig a llegir a la tauleta de nit. No dic que no es llegeixi, però s'ha de llegir, sobretot, en el si d'una reunió de la comunitat. Llavors, està clar, aquí el problema potser està... El problema està en la interpretació d'aquests textos.
I de vegades el problema és en trobar aquesta comunitat en la qual puguis compartir amb una igualtat o amb una... No sé, que sigui semblant d'alguna manera, que no... O potser no, potser és millor que sigui ben diferent, no ho sé, però vull dir una comunitat doncs, que de veritat et pugui enriquir, et pugui ajudar.
Sí. En un sentit ample és l'Església mateixa, aquesta comunitat. Per això a mi m'agrada pensar que és l'Església, la comunitat que me condueix a Jesús. I Jesús me remet de nou a la comunitat. Però sí que és una experiència...
Sí, però l'Església queda després queda encarnada en situacions molt
concretes,
diferents.
Sí, molt diferents.
I llavors sí que és veritat que una de les preocupacions per mi avui és que hi hagin comunitats que siguin veritablement punts de referència. Seran molt diferents, Jo estic molt obert, m'agrada molt que siguin molt diferents. Perquè serà molt diferent, per exemple, una comunitat que sigui monàstica d'una comunitat que sigui, doncs, obrera, per exemple. Que sàpiguin que estan en comunió, que hi ha visions diferents d'església, però que són coincidents. Llavors sí que estaria d'acord amb això que dius tu.
Si retornem a la figura de Jesús, ja en 30 anys de vida que es desconeixen, podem dir-ne alguna cosa d'aquest temps? Potser Jesús va fer-ho allò com expressament? Era una absència volguda?
Això... No sé.
Se'n pot dir alguna cosa? Els biblistes, potser, l'Agustí.
Això es fa molt difícil de saber, no? Si ja tenim dificultats a reconstruir els últims temps de la vida de Jesús, dels quals tenim més informació, doncs encara més ho és reconstruir la vida del temps en què no ens ha quedat cap informació directa. És a dir, Alguna cosa podem saber indirectament, gràcies a això que deia el Josep, que avui tenim molts de coneixements sobre l'època, sobre l'ambient, sobre la situació religiosa, social, política i tot plegat d'aquell temps. I podem situar Jesús en aquell ambient. Ara, saber ell concretament què feia, doncs això se'ns fa pràcticament impossible. I encara més difícil deu ser saber doncs, si ell voluntàriament doncs, no es va donar a conèixer o si, esclar, entrar ja dins de la consciència de Jesús encara és més difícil. Nosaltres tenim els testimonis evangèlics indirectes i això, els evangelis estan focalitzats sobre, i és oportú de recordar-ho doncs, avui que estem celebrant la mort de Jesús, doncs estan focalitzats sobre el que nosaltres avui en diem el misteri pasqual de Jesús, no? I els relats de la passió, mort i resurrecció són el nucli al qual apunten els evangelis i tota la resta ve a partir d'aquí. Els evangelis estan d'alguna manera escrits cap endarrere i allò que interessa als autors és tot allò que pugui contribuir a preparar i a il·luminar aquest fet central de la mort i resurrecció de Jesús. I tot aquest temps anterior sembla que els evangelistes tampoc no els va interessar d'investigar-lo ni de buscar-lo. Precisament per això, perquè no tenien cap interès biogràfic en el sentit estricte del terme sobre Jesús, no?
És que jo diria que a mesura que nosaltres, els cristians, anem centrant-nos també en aquesta experiència, que és doble sempre, mort i resurrecció, que en el fons és el que fem totes les celebracions de l'Eucaristia, però esclar, hi ha el perill que això en fem un ritus. I diem, estem fent memòria, memorial, posem paraules molt boniques, i potser no l'estem recordant. Perquè recordar vol dir comprendre, en sentit bíblic. Recordar vol dir comprendre. Doncs, comprendre, sí, perquè, és clar, assimilar la mort de Jesús vol dir assimilar tota la mort que tenim al nostre voltant. Vull dir, de seguida hi tens de posar-hi tot el que t'envolta, i la malaltia, i les guerres, i la violència... I no fer-ho d'una manera així abstracta, que per això ara ho estic formulant de manera abstracta, vull dir, perquè la comunitat passa moments difícils. Mm-hmm. Llavors és el moment en què ens ajuda a interpretar les nostres pròpies experiències negatives. Llavors l'experiència, a mesura que hi ha experiència d'èxode, perquè Pasqua és èxode, Pasqua és sortida, Pasqua és canvi de valors, llavors hi pot haver experiència de resurrecció. D'altra banda, si no, doncs, llavors no sabem ni què significa ni una cosa ni l'altra. Llavors, per mi, aquests primers evangelistes, aquestes comunitats, això sí que ho van tenir molt clar. Una gran experiència del que va passar, perquè va contra tots els cànons del seu temps, com si es fos un fracassat. Qui ho accepta? Els apòstols no van acceptar-ho, els primers deixebles no van acceptar-ho. És que no podien acceptar-ho. Llavors, d'aquí es remunten fins a l'experiència bàsica del Jordà, que és l'altre punt de partida, és el punt de partida. Per això en diem els 30 anys, més o menys. Això dels 30 anys pot ser molt bé una manera... És de Lluc, això. És una manera de dir, probablement. 30 és un número complet. Llavors, remunta els 30... I tot el que hi hagi abans d'això, doncs no en sabem res, ni tan sols això que en diuen els evangelis de la infància, haurien de canviar el nom, perquè no són evangelis de la infància, ni pretenen ser biografies de la infància. Però això ja seria massa anar amb una altra...
Ara ja apuntava una mica la situació que es vivia quan Jesús va començar la seva vida pública, però a nivell polític, social, econòmic, breument, per fer-nos una idea, ens podríem desplaçar 2.000, gairebé 2.000 anys enrere?
No sé, jo, esclar, desconec una mica dels... Com, bueno, una mica, vull dir, no amb aquesta precisió que coneixen els biblistes, no? Però jo penso que Jesús era un personatge que... De fet, no estava lligat a les estructures del seu temps, a les estructures dels sacerdoci, els sacerdotals, no sé com ne deien. No estava lligat absolutament a res. I que era un personatge que trencava això que s'ha dit totalment doncs amb el que s'esperava d'un Messies, que és el que esperava el seu poble. De fet, no lliga amb el que la gent espera d'un Messies. Però, en canvi... lliga perfectament amb les esperances de la gent. I per això, tot i que no és el que esperaven, de fet connecta amb aquella gent i la gent se l'escolta i se'l creu. I això, per mi, és importantíssim, perquè és que és un personatge que s'escapa de tota mena d'esquema preestablert i que, de fet, va ser un problema a la seva època, un gran problema per la gent del seu temps, un gran problema per l'estatus civil, polític, eclesiàstic del seu moment, que no lligava amb les esquemes que s'havien transmès d'alguna manera, però que sí que lligava amb el fons del cor d'aquella gent, perquè de fet és allò el que esperaven. I aquest Jesús, doncs, en el seu moment no va ser entès per molta gent i per això aquest problema no va ser resolt i va morir com va morir. No sé, però és el que meravella és que, de fet, lligués d'aquella manera i aquella experiència que va produir en aquella gent encara ens manté. De
totes maneres, això és veritat, però tot això va necessitar un procés llarg. És a dir, aquesta resposta activa a Jesús, que realment venia a donar, a donar resposta a ell personalment a les aspiracions reals de la gent, va costar un temps perquè fos acceptat. I, de fet, la reacció davant d'ell va ser més aviat negativa durant la seva vida. Perquè, i última hora, l'oposició que va tenir va ser el que el va portar a la mort. I la gent que el va seguir, doncs, el seguien alguns, però també a l'hora de la veritat el van abandonar. Les multituds el seguien quan feia miracles espectaculars, quan els alimentava i quan deia coses maques, però l'endemà, doncs, si no els agradava, se n'anaven. Vull dir que, i és clar, i a vegades també, ja que estem parlant una mica del Jesús històric, també hem de recordar això que ja dèiem, no? Que els evangelis estan escrits ja per gent que ha fet tot aquest procés, que ha descobert ja en Jesús la seva novetat i la seva radicalitat i totes les, doncs, tot allò que hi ha en ell de resposta a les autèntiques aspiracions humanes, no? Però en el seu moment tampoc no semblava tan espectacular la seva acció. I, de fet, allò que deia abans, que hagi deixat tan poc ressò entre els historiadors de l'època, entre els, doncs, fora de l'ambient cristià, també és un indici que, ho dic també perquè és interessant de veure com si ell ha fet realment l'acció més espectacular de la història, però la va fer de manera tan senzilla que en el seu moment va passar pràcticament desapercebuda. I no va ser fins al cap d'un temps de reacció davant
d'ell. Jo no sé si va ser tan desapercebuda per la gent que es movia en aquells moments, en aquell ambient. De fet, va fer algunes coses que no eren corrents.
Cristina. Tota la seva presència era com una paradoxa suprema. I penso que el fet que l'aparició de Jesús en la història és com una irrupció de Déu en l'esquema dels homes i que ha de produir un tremol i sí, el refús que va produir i alhora també l'amor que va produir. Jo trobo, a mi m'agrada molt parlar de Jesús com sí, l'aparició de la paradoxa suprema i que ens posa davant d'una determinació. O això o l'altre. No podem quedar indiferents. I la gent tampoc es va quedar indiferent.
Hi ha un element que potser per estar entremig vostre, de vosaltres dos, aquesta aparent contradicció que podria haver aquí. És que jo he après una lliçoneta. Dic lliçoneta perquè n'aprens cada dia una de lliçó. Que és que, esclar, jo de fet m'he centrat molt en la figura de Lluc, però també conec els altres evangelistes. Que és que t'hi porten, però esclar, aquest ho conec més bé. I veig una regla que s'està induint, diria, que els que van entendre Jesús no figuren per res. O sigui, que no són ni els apòstols, que no el van entendre, ni mort ni ressuscitat, Som els Lluc. Els va costar molt, al final el van entendre. Però hi ha un procés molt llarg, llavors estic d'acord, aquest procés, fins a arribar... Però hi ha gent que el van entendre. El que passa que no en parlen. Que, diguem-ne, apareixen de tant en tant aquestes persones que no sabem interpretar-los massa bé, que són els nens, que són els servidors, que són els petits.
Jo he sentit fluixet, que la Cristina deia, les dones.
Que són les dones. No, escolta, què volen dir aquests grups? No, qual no vol dir...
Les pedres rebutjades.
Sí, tots aquests elements més rebutjats que apareixen. Per exemple, un leví. Qui em parla d'un leví? Escolta, i el leví és que immediatament que ho he deixat tot, perquè ha canviat l'escala de valors, i ara amb el gran banquet, si és el banquet del regne, allò, van fer els apòstols, que va, la feina va ser seva per arribar a fer un banquet. Perquè, clar, havien de compartir la taula llavors amb gent impura i coses d'aquestes. És a dir, que aquí hi ha un problema gros, fins i tot a nivell històric, eh? Perquè voldria fer-se una relectura llegida des d'una perspectiva cristiana d'uns senyors que saben que aquí hi ha una colla de dades. Per exemple, en els fets dels apòstols, tothom parla dels 7 diaques, ja hi som. Ja els han fet diaques. Però sí que si els hel·lenistes són precisament els que ens han conservat els evangelis, per què ens han arribat en grec? Per què no han arribat en arameu, a veure? Aquí hi ha uns misteris que m'agradaria que un dia o altre, no a nivell periodístic, sinó a nivell de fons, es toqués això, eh? Perquè no està encara aquí. Veus que aquí les lectures que hem anat fent són biogràfiques a partir de personatges importants. I sempre estem igual.
Jesús parlava en paràboles i oferia la salvació i també feia miracles. Quina és la novetat del discurs de Jesús en aquell moment? La principal novetat?
Ens han quedat muts tots.
Jo quan sento parlar de miracles em quedo mut.
Sí?
Sí, la paraula miracle ja m'emmudeix.
Quina és la interpretació que em fas
aquí està.
Avui dels miracles de Jesús?
És que van escriure miracles, aquesta gent. Però vaja, jo ara aquí sí que quasi professo un mudí, vols que et dic, perquè...
Sí,
És que estem parlant com si fos el capo prodigio, saps?
A mi m'agradaria més parlar doncs, de les dones, que Cristina Kaufmann ho ha encetat, i penso que potser, no sé per qui, potser també podríem trobar això que en diuen miracles, no? Perquè...
Parlant de la intuïció, sí, la capacitat però... de comprendre més enllà dels fets tocables i palpables, i potser sí que després... anomenem aquests fets miracles o prodigis o signes, el que sigui.
Però signes, hi ha signes de senyals.
Sí, una senyal d'una realitat més enllà o dintre de la realitat primera que toquem, que palpem i que volem dominar. Llavors les dones som les que...
No sé què som, aquesta... però en fi, diu que Jesús no va fer cap miracle en cap cega, en cap sorda i en cap muda, no?, de dones... que això es veu que és molt simptomàtic, els cecs sordis muts eren que realment és que eren cecs, però no cecs
eren mascles.
Eren que no hi veien perquè no hi veien gaire més enllà. I això, i després és el tracte de la relació que hi va haver tan estreta entre Jesús i algunes dones. I amb altres que no era tan estreta, però que era esporàdica, com per exemple amb la samaritana, amb aquella dona encorbada que la va adreçar.
Això en aquell moment era trencador? O sigui, en quin context es trobaven les dones en aquell moment? Quin era el seu paper a la societat?
Jo i si vaig Jesús viatjar va trencar, no fa gaire al Marroc, i aquelles dones tapades que no poden sortir de casa, que van sempre vigilades pels homes i que no es poden relacionar cap home fora de la seva família. I a mi em va recordar, vaig pensar, quan Jesús vivia, devia ser un ambient d'aquest estil. Vull dir, les dones vivien en un context totalment diferent del que podem viure ara a Occident.
Sí, s'assembla.
I és clar que Jesús demanés aigua amb una dona, això era trencar tot, i amb una dona samaritana, que era del poble del costat, i per tant, doncs, encara més terrible, no?, parlar amb aquella dona. O que anés amb una dona prostituta, o que salvés en aquella que estaven apedregant, vull dir, són coses que havien de ser totalment fora, doncs, dels esquemes dels homes d'aquell temps, no?, i això em sembla que per les dones d'avui que ho estan investigant i que ho estan reinterpretant i trobant tots els detalls aquests, doncs em sembla molt significatiu i les dones d'avui dia només ens podem agafar en aquests punts, perquè és que la resta de l'Església després, de seguida, doncs es va perdre aquest tracte amb les dones. De seguida es va perdre i ara l'hem de recuperar i hem de tornar doncs, una altra vegada, en aquests moments en què Jesús doncs, va fer aquesta sèrie de... aquest tracte amb les dones tan diferent del tracte amb els homes. I després ens ha fet, doncs, una altra vegada, una sèrie de lleis, una sèrie de dobles morals, de dobles interpretacions, de fer interpretacions per les dones i uns pels homes. Clar, Jesús no va fer tot això. Jesús va parlar d'una sèrie de coses i va donar doncs, els manaments... iguals a tothom, vull dir, no va fer distincions, ni va moralitzar amb uns d'una manera i els altres d'una altra. I això, em sembla que aquesta frescor evangèlica...
Aquest punt, penso que és un punt molt important, perquè demostra la gran obertura d'aquest personatge. El que passa que nosaltres sempre l'hem fet caure de dalt i llavors, diguem, no som capaços d'assimilar-lo del tot.
Perquè... No, és que a més és important el canvi que fa Jesús.
Clar, Jesús va aprenent...
Per exemple, amb la sirofenícia, que canvia la seva manera d'actuar amb el consell d'aquella dona.
Perquè jo, pel que jo veig, per exemple, en Lluc mateix també és... Que a més d'una vegada li han fet qualificatius antifeminista que no els té per enlloc, eh? És a dir, penso que en aquestes primeres comunitats, i això es nota fins i tot les comunitats paulines també, hi ha abundància de dones que assumeixen papers, fins i tot papers de direcció. Per exemple, la mare de Joan Marc, dels Fes dels Apòstols, presideix la comunitat de Jerusalem, no la de Jerusalem. La de Jerusalem la presideix Jaume, germà del Senyor. Ui, sí, clar, si hi ha una dona que està presidint una comunitat. Però que després tot això... s'ha anat embolicant, hi ha tot un llenguatge, bueno, és normal, vull dir, les coses. Precisament jo penso que avui estem en una situació que podem recuperar moltes coses, eh? I hem d'agrair molt a la ciència civil, que ben feta, eh? Que també hi ha cada sí, això, no. Que ens permet, doncs, per exemple, una aplicació ben feta dels mètodes doncs, històrico-crítics. Mentre no ens quedem aquí, un altre perill és quedar-se només amb això. Per mi, hauríem d'anar bastant més lluny i arribar a interpretar els textos. I llavors la interpretació hi juga molt el paper d'avui dia. Hi juga molt, eh?
El tema de la dona, sens dubte, va trencar. Jesús va trencar amb la relació que tenia amb les dones, amb les pautes i cànons de l'època. Amb quins altres aspectes, per això, també va trencar? I seria important que ara el recordéssim.
Home, jo crec que, esclar, que es va... A veure, ell, tot i que es referia a l'Antic Testament constantment i tenia unes referències... clares i constants, ell se sentia lliure respecte a la lletra escrita anterior a ell, se sentia totalment lliure i deia, allà on diu això jo dic, vull dir, ho superava, ho millorava, i per tant, no sé, Jesús va trencar aquests motllos, també va trencar el motllo de la tradició aquesta, doncs, antiga, i ell era superior amb allò que estava escrit. No sé, això els biblistes ho podreu dir molt millor que jo.
Sobretot...
Però és que ho va superar de tal manera que es va saltar els dissabtes, va... No sé, no. Per ell, no. Aquestes coses no tenien tanta importància. I ara, després, van tornar una altra vegada a regir, no?
No és tan segurament la relació amb l'Antic Testament com a tal, que ell, doncs, accepta com a vàlid i porta més endavant, porta a la plenitud i tot això, sinó potser a una determinada concepció, a una determinada aplicació que molta gent del seu temps, i sobretot els que tenien alguna responsabilitat sobre el judaïsme en aquell moment, havien fet. És a dir, una aplicació molt... O sigui, l'exemple més clar és aquest de les lleis, no? De la normativa concreta de cada qüestió que estava prevista i regulada i castigada si no es complia i tot això. I aleshores ell el que fa és retornar al sentit primitiu de tot això i dir ben clarament que les lleis i les normes, fins i tot les més bones i les més santes, encara que semblin provenir de Déu mateix, tenen sentit si porten a l'home... Exacte, esclar, en definitiva, si serveixen per la vida, però vull dir, si compleixen aquella finalitat per a la qual han estat donades. No? És a dir, tornar a la font de les coses. I això potser també, a vegades és perillós fer aquestes aplicacions tan directes, però també es pot servir a nosaltres en relació a Jesús. No? Nosaltres també, potser perquè és natural i perquè és lògic que, com una organització humana que també és l'Església, doncs ens hàgim donat unes lleis, unes normes, però, clar, inevitablement, no sé si és per la manera de ser humana o què, resulta que absolutitzem aquelles normes i aquelles lleis i perdem de vista... d'allà on venen, llavors només mesurem si complim o no complim aquella llei i en canvi no sabem per què està posada aquella llei, no? Hi ha moltes coses que ens pot semblar que venen de Jesús o dels evangelis i que no hi tenen res a veure o que en una determinada època, allò que dèiem abans, cada època ha de reinterpretar una mica també l'evangeli i Jesús mateix. En una determinada època podien tenir un sentit, però per a nosaltres ja no el tenen. I, doncs, en els evangelis, clar, Jesús no es va preocupar de donar normatives i donar regles i tot això, ni molt menys. Però, en canvi, amb aquestes seves actituds davant de les dones, per exemple, o davant de la llei de l'Antic Testament, davant dels malalts, que també, moltes vegades, molts dels miracles, per tornar a això que dèiem dels miracles, són de cara a gent que estava exclosa de la societat, precisament per la seva malaltia, no? També són, molts miracles són signes de reintegració, de persones marginades. Doncs tots aquests signes s'han de valorar i s'han de... se'ls ha de donar el valor just que tenen i fer-ne l'aplicació en el moment actual, no?
Mira, parlaves tu, jo potser... Jo dic, jo tinc... enfront dels miracles, tal com els presentem, fins i tot el concepte de miracle, hi hauria molt a dir. Però, és clar, és una altra... És tot una altra cosa, hauria de ser un altre diàleg, que avui estem parlant sí. de la figura de Jesús. Però, és clar, com que va sortint... Però ara em feies pensar tu. Mentre nosaltres diem, per exemple, d'això dels esclosos, no creieu vosaltres que és un gran miracle? Es podria aplicar la paraula? Llavors ja la canviem. El que està passant avui dia, tota aquesta gent que voluntàriament s'ha anat a Bòsnia, per exemple, des dels Pallassos sense fronteres fins a metges sense fronteres, o gent personalment, o sigui, fins i tot escoles, encara que només els hi hagin enviat un llapis i un plomier. Vull dir, aquest sentir que hi ha uns nens o una gent o unes persones... Per mi això és un gran miracle, perquè, esclar, d'alguna manera estan exclosos. Aquí hi ha les exclusions avui dia són diferents. O, diguem-ne, jo avui passava per aquí a la Rambla, vam pujar ara, i d'això, i veus allà davant, no sé si hi ha una ambaixada o què, però estava tot ple d'homes sols, i tots eren magrebís. Vull dir, jo recordo quan jo estava a Alemanya que eren els espanyols que feien aquests papers. Ara ens els fan els magrebís aquí. Aquesta gent està exclosa. Nosaltres no ens n'adonem, excluïm. Llavors, Jesús estaria... On està Jesús? Està en aquestes situacions. Llavors, potser un dia en dirà un que feia miracles, perquè anava amb aquesta gent i els treia de la seva exclusió, m'entens? Perquè, de fet, aquestes figures, per exemple, un leprós no és purament un leprós, sinó que porten nom, no hi ha cap que porti nom. Són situacions, que està descrivint situacions. A partir d'un personatge leprós t'està descrivint uns senyors que volen i dolen, que voldrien complir la llei i no poden, que la llei els exclòs, que estan, com diríem, excomunicats. Jesús, aquí veus la gran obertura de Jesús. Per ell no hi ha excomunió. Encara que les institucions es comuniquin, ell els toca. Com toca els taüts, com toca els morts. O sigui, no sé, si volgués fer miracles, els hauria de fer més ben fets. Per dir-ho així, ara, per provocar. Entens? Perquè llavors que no toqui. No toqui. Què vol dir això? Llavors, jo m'agradaria entrar en aquest llenguatge, perquè llavors sí que ens podrem acostar molt més a fons de la persona de Jesús que no pas presentar-lo com a gran miracle. Per això jo sóc bastant reaci enfront d'aquestes... Perquè sense adonar-nos-en, acceptem les paraules ja tal com estan en el diccionari, no?
Sí, jo no aniria tan lluny a buscar exclosos ni marginals. Aniria molt més a prop. Ja, ja. I penso que, esclar, com a església que som, hem de tenir en compte tota aquesta gent doncs, que anem deixant marginada. I penso, doncs, per exemple, amb els que pateixen la sida, amb la gent que és homosexual, amb les dones mateix, que bueno, estan en una situació...
Els divorciats.
Els divorciats, aquests que es poden tornar a casar. Vull dir, tota aquesta gent que la mateixa església, la mateixa, des de nosaltres mateixos els estem deixant al marge. I, esclar, si veiem com Jesús, doncs els accepta, els incorpora, els valora... I els posa al seu costat. Jesús va amb aquests marginats. No sé si ell mateix és un marginat social de la societat del seu temps.
Sí, era un canvi de cara a les institucions o la manera de viure aquella societat, però l'atenció a cada persona, el contacte amb cada persona, no és solament la col·lectivitat o el poble o la ciutat, sinó que és cada persona que se li acosta en aquell moment està per ella. Tot i que sigui la situació del leprós o la situació de la dona, però és aquella dona, és aquell leprós, aquell cec, aquesta immediatesa del contacte, això és una forma de convivència totalment nova. I que,
I com cristians... I demana l'adhesió, Demana l'adhesió, és a dir, demana que hi hagi una relació afectiva... Una religió amorosa, una relació personal.
Exacte.
Per exemple, el cas més clar i que fa frapa és el cas del que en diuen l'hemorroïssa, aquella dona que tenia fluxos de sang, no?
Sí.
Qui m'ha tocat? Vol saber. Ara, deixem a banda quina interpretació es pugui fer d'això, però vull dir, els elements, ell vol saber, ha sortit una força de mi. Bueno, a mi, per mi, aquest està un dels punts que hem de personalitzar molt avui dia en l'Església.
Molt a nivell de...
Les persones són molt importants, cada persona. Sí, sempre sí, ho dic, tot, sí. Tenen nom i cognom, les persones.
Això, clar, és que pensem en la comunitat, però a vegades en la comunitat també queda dissolta la persona. Sí.
Ah, no, la comunitat és comunitat de persones. Sí,
és persona. Ser una comunitat de persones, eh?
Sí, sí.
No s'ha d'oblidar.
En aquest sentit, és veritat que fa pensar que la majoria de miracles de Jesús no són allò, coses molt espectaculars, de domini, de forces de la natura i això, sinó que són en persones concretes i singulars. I potser això que dèiem de la novetat de Jesús, una de les importàncies és aquesta de, que és una novetat fins a un cert punt, potser és tornar a situar la persona com a centre d'atenció. Quan, sobretot en això, per exemple, en relació a la llei, ha arribat un moment en què el que comptava era la fidelitat i el compliment de la llei. No, diu, no, la llei està al servei de l'home. El dissabte ha estat fet per a l'home, no l'home per al dissabte. És aquest sempre Jesús posar la persona i la persona concreta
al mig, si no,
i buscar
perill,
aquesta relació personal.
El perill de fer de Jesús una espècie de seguretat social.
Esclar.
Sí? Compte que jo estic veient que avui dia també s'està anant cada vegada més també a l'atenció més personalitzada.
Sí.
I això és molt bonic. Jo penso que això és importantíssim. Sí. Jo conec una cosa de gent que treballa a nivells de metges, infermeres, etc. I notes que hi ha una atenció molt personal. Jo, de les vegades que tinc contacte, veritablement, tinc d'estar agraït. Però vull dir, això m'agradaria molt que cada vegada fos... O sigui, això sigui el bàsic, perquè tot l'altre, totes aquestes coses fetes així, de grans manifestacions... Llavors, a Jesús hi ha el perill una mica que el posem massa en aquesta dimensió, com si fos el gran miracler, quan jo estic completament d'acord amb això, a part de que hi veig que no es queda purament... Que Jesús va tenir una atenció a les persones és claríssim, perquè això reflecteix per tot arreu. Ara, els evangelistes, què em volen dir quan m'han agafat aquesta figura? Llavors, aquí hi ha una altra cosa que és diferent, em sembla, que no es queden purament en la samaritana, per exemple, què vol dir? Fixeu-vos que en els evangelis pràcticament no porten mai nom. Només hi ha la filla de Jaire, i encara ella no porta nom. I alguna altra, tots són personatges anònims. En canvi, per exemple, al llibre dels Fets dels Apòstols, pràcticament tots porten nom, quasi tots. Aquí hi ha un canvi, fins i tot a nivell d'història, Però vaja.
Jo em pregunto si aquesta relació tan personalitzada amb cada germà, cada germana, li ve també de la relació totalment particular amb el Pare. Jesús, amb Déu, la relació...
Molt personal.
Amb Déu, molt personal. I també pot ser per nosaltres un camí de... Si volem millorar o profunditzar en les relacions horitzontals, doncs ha de sortir de la relació amb el pare i viceversa. No sé.
El conflicte al llarg de la vida de Jesús va ser present en diversos moments. Amb totes aquestes relacions personals hi havia un punt també de conflicte, tocant una dona que potser ningú tocava aquella dona, o un malalt, o el que fos. Creieu que Jesús defugia el conflicte, però, o com el vivia, en qualsevol cas, ell?
Bé, hi ha una pila de textos en què Jesús se'n va a la clandestinitat, I molt subratllat. O sigui que, en certa manera, si hagués volgut afrontar-ho, més aviat, es refugia, serà Betània, serà Betfagé, serà la muntanya de les Oliveres, tot va cap en aquella direcció, almenys quan estava a Jerusalem, que probablement hi va estar més temps del que ens diuen els mateixos evangelistes, perquè, esclar, com que no em pretés fer una història de Jesús, doncs sembla que només vaig anar una vegada. Bueno, Joan em posa tres de pujades a Jerusalem. Però si tenia comunitats, la comunitat de Llats, Marta i Maria, que era una comunitat... Veus, aquests sí que porten nom, Aquests sí que porten nom. I és una comunitat... Doncs, per mi era una de les comunitats personals, aquestes comunitats íntimes de Jesús, no? I totes estan en aquesta direcció. O sigui, jo penso que sí, que ell evita, sempre que sigui possible, i que no estigui en joc la gent. Ell, quan reacciona, és quan veu, per exemple, que determinada postura doncs, religiosa, o dels lletrats, o fariseus, o qui sigui, doncs...
S'enfronta.
Llavors s'enfronta.
Hi ha moments que sí, que planta cara, com d'alguna manera s'enfronta, Però... Jo diria que són les mínimes. Trenca motllos, però sense posar en situacions violentes. Ell va fent, d'una manera lliure.
Sense provocar.
Sí, segurament la imatge que apareix, em sembla que és la que ell fa el seu camí, té les, o sigui, presenta les coses molt clarament, però segurament que mai no busca el conflicte pel conflicte, no? Directament. I és interessant, em sembla interessant també resseguir l'actitud de Jesús de cara a la passió, que, esclar, ell directament no la busca tampoc, la passió. Hi ha també tot un procés de, sembla com de... d'assumir, d'acceptar que aquesta passió és necessària i que és una conseqüència de la seva manera d'actuar, i aquí també hi entra la qüestió de la relació personal amb el pare. Es presenta aquesta acceptació per part de Jesús de la passió, que és un fruit d'aquest conflicte amb les autoritats jueves, amb les persones que es van posar en contra d'ell en aquell moment per la seva manera d'actuar i d'ensenyar i tot això. Hi ha una presentació d'aquesta acceptació com a fruit també d'un procés personal en Jesús, sobretot a partir del diàleg amb el pare. L'escena de Getsemaní és la més clara, no? Jesús davant de la passió, que sent tristor, que sent angoixa, que sent la por d'aquell sofriment.
Que arriba a dir, aparta de mi aquest calze,
que arriba a dir això.
Arriba a dir això, dir que també, de vegades costa també d'entendre...
No, i això és interessant de cara a l'actitud davant del sofriment, que no és mai buscat per ell mateix. I que per ell mateix no és mai positiu, però Jesús l'accepta perquè sap que té una conseqüència positiva, però no perquè vulgui el sofriment pel sofriment.
Home, el sol fet que estigui a la muntanya de les Oliveres, a l'hora de l'Getsemaní, és una indicació ja que s'ha retirat. De fet, si no, no hi hauria traïció. El que passa és que ells no descriuen tot el procés. Això no és qüestió d'un dia ni d'una hora. Això és de temps. Però el que vull dir, Jesús, els evangelistes fins i tot deixen entreveure, diu que de nit es retirava. Vol dir que li anava la vida i que ell no buscava l'enfrontament i que tenia un lloc, diguem-ne, que només ho coneixien uns quants. O sigui, és el que en diria avui dia la clandestinitat. D'altra banda, és molt conscient de que les seves actituds, les seves preses de posició, home, amb l'ullés que era, em sembla que no li calia massa interpretació, que li tenia embotada.
S'ho veia venir.
Llavors, el difícil és acceptar això, però no acceptar en un sentit... És que nosaltres tenim cada vocabulari, no? La voluntat de Déu i el sacrifici. No, escolta. És acceptar les últimes conseqüències d'unes actituds. Si ella ha agafat l'actitud d'anar a favor de la persona i dir que tota llei s'ha de relativitzar a favor de la persona, escolta, és que si nosaltres som conseqüents...
Clar, que s'enfrontava totalment amb l'estatus del seu temps i amb els jueus i amb els romans, que tot i que el roman no ho va veure, vull dir, ell ho va entendre, que devia ser intel·ligent Pilat, i va entendre que allò era una altra història. Sí. I la dona de Pilat també ho va entendre, que allò era una altra història, però esclar, li convenia i mira, va tirar, no?
Sí, la fidelitat a ell mateix i la fidelitat als germans fan que vagi en aquest camí d'acceptació i d'assumir l'enfrontament radical i mortal.
Clar. El va portar cap aquí, però esclar, se'ns ha explicat moltes vegades que era un sacrifici necessari, que era volgut per Déu, que la sang de Jesús era redemptora, i esclar, totes aquestes coses són molt tràgiques i han fet molt mal, jo crec.
Com s'han d'interpretar?
Hauríem d'entendre...
Bueno, jo no sé si hem fet mal o no, perquè vull dir, no vull mirar mai al darrere, ara, que avui dia no podem, no hauríem de presentar així, i penso que ara ja que estem, fixa't tu, que estem a punt de fer el salt de mil·lenni, encara que això sigui relatiu.
Sí, però fa efecte,
sí. No? Doncs sí, hem de buscar un altre llenguatge,
Sí.
Jo miro de traduir sempre que puc, però, esclar, no sempre pots fer-ho.
Però és que encara tenim textos, per exemple, de Viacrucis que s'estan fent aquests dies, i que encara van amb aquell llenguatge.
I aquests dies de Quaresma...
I penses que això s'hauria de refer amb un llenguatge nou?
Les pregàries de Quaresma estan traduïdes directament del llatí. És que si les agafes tal com estan, a més, no estan ni tan sols ben traduïdes. Jo t'ho puc dir. Està clar, perquè no n'hi ha prou en traduir lletra per lletra, paraula per paraula. I llavors aquestes pregàries estan fetes per una època amb una mentalitat que teníem, però avui dia... Però sí, on estan els ajudis i els abstinències d'aquestes coses? Llavors, busquem, senyors, busquem els equivalents.
Quina lectura podem fer avui de la mort de Jesús, de la passió i de la mort de Jesús?
Mira, ja que tenia la paraula, deixa'm dir una cosa.
Oh, i tant.
Que l'hem de començar a fer a partir de la nostra mort. O sigui, l'hem d'encarnar aquí, a Jesús. Per això, jo sempre sóc reticent quan em parlen del Jesús històric, vols que t'ho digui? Aquest ja riu.
Però estem parlant avui aquí.
Sí, perquè... perquè
però ens serveix, potser,
sembla,
però...
Sembla, sí, sí, ens serveix, però és que precisament perquè és, Jesús, diguem-ne, sí, està dins de la història, però continua estant dins de la història. I, esclar, aquest és precisament l'element, diguem-ne, on hi ha la fe, on hi ha la meva adhesió a una persona que sé que continua vivint.
Potser Josep Rius Camps el que és reticent és a quedar-se amb el Jesús històric.
Sí.
Més que el Jesús històric, a quedar-se amb ell i no fer el pas a l'avui, al Jesús d'avui i
bueno,
d'ara.
Però vull dir que, a mi no m'agrada massa fer aquests dualismes, m'entens? Per mi és Jesús. Ara, cada moment determinat, per entendre'ns, doncs, diguem, el Jesús històric, d'acord? Si no, no ens entendríem. Mm-hmm. Però, per mi, ell no existeix, el Jesús històric, existeix Jesús.
Vivent i actual.
Vivent i actual. Llavors, la seva mort també és vivent i actual.
I com l'hem d'entendre, doncs?
Bueno, aquí està. Jo penso que prou que ens hi ajuda la societat avui dia amb totes les desgràcies i totes les barrabassades de la història d'avui, a què podem arribar a comprendre aquest clam de la gent, aquest clam dels pobres, del clam de la misèria, el clam dels deportats. És que és horrorós, eh? Jo avui llegia, precisament, el diari, no diré noms de diaris, però una entrevista amb un senyor que en sabia un rato i deia, diu, hi ha el perill de que avui dia les multinacionals estiguin jugant altra vegada el paper que van jugar el segle passat, la industrialització, perquè no tenen cara.
És clar, però és que no ens podem quedar amb la mort de Jesús. Clar. Esclar. La mort de Jesús sí que la podem entendre fins i tot, però el que no podem arribar a entendre és el traspàs, el canvi, la resurrecció. Això és el que de fet dona per nosaltres que tenim fe, doncs que ens dona una validesa en aquesta mort i que ens dona doncs una validesa en la nostra pròpia mort o les nostres pròpies morts al llarg de la vida, perquè anem morint a moltes coses. Per tant, clar, la mort de Jesús no ens diria res si no hi hagués hagut una altra cosa després. Hi ha hagut moltes morts, i molt més violentes que la de Jesús, i potser molt més tràgiques, i actualment se n'estan donant moltíssimes. Però què és el que té valor per nosaltres? És aquest transcendir, és aquest pas de després de la mort. Això és el que per nosaltres doncs, és el que té valor. És el que dona valor a tot el d'abans.
Però és que ja s'ha obert precisament aquesta possibilitat. O sigui, l'esperit de Jesús ens està obrint a tots aquesta possibilitat. No? En tant en quant agafem... O sigui, ha obert un camí. Per això els primers cristians parlaven del camí. I el seguiment, tot està posat en línies dinàmiques. No?
A més, si em permets, és evident que l'anunci cristià és el de la resurrecció. Però la resurrecció no ha de fer oblidar que hi ha hagut la mort. I, de fet, en els evangelis i en la teologia del Nou Testament es presenta com una unitat, la mort i la resurrecció. Mm. És a dir, la mort no és simplement un pas previ, necessari, inevitable per arribar a la resurrecció. És clar que l'última paraula és la resurrecció, però s'ha de veure tot conjuntament.
Esclar,
i per això
però...
continuem celebrant la mort. I la mort és molt important, em sembla, la mort de Jesús, i viscuda fins a les últimes conseqüències, i viscuda fins i tot, tal com... expliquen l'Evangeli, Mateu, Marc, fins a l'abandó de Déu. Jesús, que en la creu sent l'abandó de Déu, és el sofriment màxim per a ell, que havia viscut en la màxima unió amb Déu. És a dir, també, en aquest sentit, doncs, de dir que Déu no és indiferent al sofriment humà, que Déu no se'l mira de lluny, sinó que bé, és com nosaltres, es fa com nosaltres, i comparteix tota la nostra condició humana fins a les últimes conseqüències, comparteix el sofriment, tots els sofriments que nosaltres puguem tenir o conèixer o viure al nostre voltant, han estat també viscuts per Déu mateix que ha viscut com nosaltres, enmig nostre.
O no els continua vivint? A veure, la imatge que tenim de Jesús ressuscitat, de vegades és massa una imatge, diguem-ne, sempre ens l'imaginem amb glòria, vestit de blanc. Però fixa-t'hi tu, que fins i tot els evangelistes, Joan, sobretot és el que més accentua, Lluc també, que ensenya les mans i els peus.
Sí.
I ensenya els senyals de la mort. Escolta, no li calia, eh? No li calia. Sí. Amb la idea que tenim nosaltres de la resurrecció, tot això no té cap sentit. Oh, perquè ho demostressin, perquè ho fiquessin. Bueno, doncs que no sé, els toca'm la barba. Llavors, què hi ha aquí darrere? No és un toca-toca, més a més, això no és un toca-toca, eh? Vull dir, això és, com, estem llegint, és que estem llegint els evangelis com estan llegint els fonamentalistes qualsevol altre escrit d'aquests antics. Estem fent unes lectures literalistes i fonamentalistes que dona gust. Això la majoria de la gent, eh? I potser de vegades fins i tot nosaltres mateixos els mateixos entesos. Llavors, aquí què vol dir això? Vol dir que la comunitat té l'experiència de que aquest Jesús, la seva mort, ens la recorda constantment. O sigui, que el Jesús ressuscitat ens recorda que el va matar, que va fracassar. Que si volem veritablement entendre, i entendre nosaltres mateixos, i entendre allò que ens envolta, hem d'anar per aquí. Clar, això no és gaire bonic, perquè això, qui li agrada acceptar això? De ser poquets, de no tenir força, de no tenir cap poder, de sentir-nos, no sentir-nos eficients.
Ens costa molt.
Ens costa molt.
Fet des de l'experiència de veure morir gent o de la pròpia malaltia o el que sigui, coneixem gent que viu la mort amb una mena de resplendor de vida i de, inclús de goig que fa trobar-te amb Jesús, amb el seu misteri pasqual, mort i resurrecció, que d'alguna manera, jo per mi és, no sé si ho he dit cruixut, experimentable alguna vegada a la vida. Quan veus persones amb un sofriment gran o saps de relats, per exemple, del temps nazi, que dintre de l'infern, dintre del no-res, del màxim sofriment, hi ha una llum, que és la resurrecció, però aquesta resurrecció mai està solament vestit de blanc i fora llagues, sinó que hi són sempre. I mentre que hi ha una persona que mor, el misteri de morir i de ressuscitar de Jesús és present, és actual, i es pot, ens hi podem acostar a través de qualsevol mort, de qualsevol vida, de qualsevol persona, de la creació sencera, quasi diria.
Ah, és que Jesús realment ha ressuscitat i és vivent, i nosaltres hem ressuscitat amb ell, però al mateix temps també és veritat que ja estem salvats, però en esperança.
Exacte.
I per tant, la plenitud de la resurrecció encara no ha arribat per a nosaltres. I fins que no hagi arribat per a nosaltres, podem dir, sí, no ho sé, tampoc no ha arribat per a Jesús. Perquè,
tot.
Clar,
ara jo recordo, m'has suscitat tu quan dius ensenyava les llagues i els claus i tot, però és que a més Jesús ressuscitat recupera un tarannà molt humà, i quan s'acosta a Maria, per exemple, a Maria Magdalena, i la crida Maria, i Maria només sentint, no sé com ho devia sentir, però només sentint-se cridar d'una manera que se deuria haver sentit cridar moltes vegades, personalment, vull dir, directament, personalment...
El to.
Amb aquella calidesa, amb aquella humanitat, amb aquella proximitat, ella reacciona, només sentint dir Maria. Clar, això, quan ho llegeixes, moltes vegades ho passa així, està, i no te n'adones, però hi ha un dia que t'hi atures i dius, com devia ser aquest cridar a Maria, no? I que Maria de seguida es va girar i se li va tirar al damunt perquè diu, deixa'm estar...
Ens queden, dir, quatre
és molt
minut...
humà, això.
Ens queden 4 minutets de programa, i potser per acabar seria molt interessant que expliquéssiu què representa Jesús a la vostra vida. Maria Josefa, ja que eres la que estaves ara
que
amb
significa?
La paraula.
Mira, jo diria que cada vegada significa més. I això és un procés. Jo crec que la vida, doncs, et va portant per uns camins que tu no hi hauries, no els hauries triat, però que t'hi vas trobant. I jo a mi em passa, doncs, m'he anat trobant en uns llocs que no m'hauria pensat mai, i que aquest fet d'haver de donar respostes, doncs, m'ha provocat, doncs, haver-me-les de fer les preguntes, no? I que aquest Jesús, doncs, que jo desconeixia, doncs, que cada vegada se'm va fent més conegut, més proper, i molt més, i a més que m'entusiasma molt més.
Agustí.
És clar, dir en poques paraules tot el que significa Jesús és impossible.
És impossible, perquè, és clar, però ho intentarem,
explicar,
oi?
Explicar tota la història de la pròpia vida, perquè, és clar. I sobretot, doncs, quan jo en aquest moment veig i sento que Jesús hauria de dir ho és tot per mi, no? És el punt de referència únic i fonamental. Quan totes les altres coses fallen o es van relativitzant, jo també veig que cada vegada vaig relativitzant més moltes altres coses, doncs, de la manera de viure, fins i tot m'atreviria a dir de la pròpia fe, d'allò que un creu. Però, en canvi, l'únic que queda sempre en el mig, en el centre, és Jesús. I també Jesús no vist simplement, ja que en parlàvem, com un personatge històric del passat, sinó com aquest Jesús vivent, personal, amb el qual pots tenir, i puc tenir, i tinc, miro de tenir una relació personal, directa, d'aquest Jesús vivent i per tant, al costat meu sempre, no? I que dona sentit a totes les altres coses i que, a partir d'ell, totes les altres coses tenen sentit o no en tenen si no estan en relació amb ell. No sé.
Continuaria, segur que sí.
Sí, esclar, podríem continuar moltes també.
Cristina Kaufman.
Bueno, jo diria que per mi, concretament, des de sempre m'ha fet molta alegria de dir-me Cristina, doncs com petita Crist. I per això sento Jesús com el meu amic, el meu Déu, i alhora m'hi sento com dintre d'ell, com si Déu Pare m'hagués posat molt al costat seu donant-me el seu nom en el baptisme.
Josep.
Sí. Jo estava pensant que tot és qüestió de tons. I m'agrada que hagi citat això de la Maria, o ara surt la Cristina, l'Agustí, a mi em diu Josep, o de vegades em diu Pep. Què vol dir això? Que vol dir que hi ha, mica en mica vas veient que sí, que és viu. I això ho descobreixes a través, no d'introspeccions, això no vol dir que no hi hagi moments, perquè també cal fer un silenci, si no, no... Clar, si estàs tot el dia esbarat o tot el dia... Però el silenci no es fa només en un moment de silenci. El silenci es fa, això que deia l'Agustí, relativitzant moltes coses. Mare de Déu, significa relativitzar coses. I d'altra banda, tenir punts de contacte, contactes amb persones, amb comunitats, amb gent que veus que també s'esforcen, que es comprometen. I abans de tot això, et va, és que no te n'adones, va fent tot un teixit. És allà on veus que Jesús viu i que té una pila de mans, que li prestem les mans nosaltres, li prestem uns les mans, els altres la intel·ligència, els altres els peus, vull dir. I que ens va movent i que... I llavors entens allò, tornant, oi, fixa't, ara ja torno amb allò dels miracles, no?, que els cecs hi veuen, que els coixos caminen. Resulta que els cecs érem nosaltres, els coixos érem nosaltres, els morts ressusciten, que les comunitats aquelles que abans n'en donaven 500... Avui dia s'està veient, això. O sigui que en un període de tanta crisi dintre de l'Església que diuen que hi ha, que no sé què vol dir, però ja veig que hi ha una pila de comunitats i de persones que s'estan comprometent com mai, a més, a nivells, diguem-ne, de més consciència. Llavors, això és la presència de Jesús que continua vivint per mi. I això a mi em dona força, fins i tot doncs, sentir-lo molt a prop, de vegades fins i tot investigant, no? Està aquí.
Cristina Kaufman, Maria Josep Amell, Josep Rius Camps i Agustí Borrell, gràcies per ajudar-nos a fer una mica més presents el testimoni de Jesús aquesta nit a Ràdio Estel. Gràcies també al David Morral i a la Lourdes Vergés perquè aquest programa sense ells no hagués estat possible. Us ha parlat Teresa Pou. Molt bona nit i també molt bona Pasqua.
Divendres Sant a Ràdio Estel.